els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obra Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obra Cartes, amb Mercè Raga i Joan Trias.
Què tal? Salutacions. Com esteu, lletraferits? Nosaltres ja estem aquí novament a la sintonia de Ràdio Estel per engegar de nou una edició de l'Obra Cartes. Avui acompanyada, com no podia ser d'una altra manera, del Joan Trias. Hola, Joan, com
Hola,
estàs?
Hola, què tal, lletraferida?
Bé, quant de temps.
una setmana ja.
Escolta, és un plaer compartir amb tu aquest Obra Cartes, una Obra Cartes que, com ja sabeu, a la recerca de les millors cartes que us portem aquí, que compartim amb tots vosaltres, i tenim a la Isabel Blasco i, bé, el nostre cap, el nostre director, el Jordi Carretero. Bé, a l'Obra Cartes, com ja sabeu, intentem, doncs, això, parlar de diversos temes, no? D'aquelles cartes que ens arriben, cartes que la Isabel Blasco ens porta i que ens fan pensar, sobretot, no? I que nosaltres, Joan, no sé si t'atreviries a dir, també donem la nostra interpretació de la carta.
Exacte, el que
vegades...
fem des d'aquí al programa és la nostra interpretació i, per tant, qui vulgui acollir-la perfecta i qui estigui en desacord, també, per
també,
què no?
I ens ho poden dir, també, eh?
Exacte.
Nosaltres us recordem que ens podeu fer arribar les vostres cartes, les vostres suggeriments, les vostres consultes, si us agrada, si no us agrada el programa, amb una adreça que és l'obracartes@radioestel.cat i, escolta, per la manera tradicional, que és el que més ens agrada.
Per carta.
No?
Estaria bé, seria maco.
Carrer Comtes de Balloc 67-69 i ens ho envieu i nosaltres encantats de llegir les vostres cartes. Avui, Joan, és un dia d'aquests... que ve farcidet, no?
Avui és un dia molt farcit perquè no escoltarem una, sinó dues cartes. Ens hem de situar el 18 de gener de 1912. Dues cartes una mica crues. Escoltarem tot seguit perquè el que podem dir és que són molt històriques.
Doncs escoltem, si us sembla, aquestes cartes i ho farem a la veu de...
Joan Guinart.
Estàs escoltant l'Obra Cartes a Ràdio Estel.
Doncs efectivament avui aquí a l'Obra Cartes volíem descobrir un altre personatge de la història a través d'algunes de les seves cartes, de les cartes que va deixar escrites. Robert Falcon Scott. En llegirem dues de cartes, n'escoltarem dues, de fet, de cartes de Robert Falcon Scott. Però abans, si parlàvem d'una persona molt important al llarg de la història, havíem de convidar en Joan Pallarès a l'estudi de Ràdio Estel. Què tal?
Hola.
Benvingut.
Gràcies. Molt de gust estar amb vosaltres.
Qui era Robert Scott?
Doncs Robert Scott era un militar, doncs britànic, però essencialment era una persona fruit de la seva època, d'aquella època que encara quedaven coses per descobrir, llocs per explorar, llocs de la Terra on encara l'home no hi havia arribat, i en una època doncs, que aquell tipus d'exploracions estava molt ben valorat, sobretot per la National Geographic i per tota una sèrie de societats angleses, estadounidenques, que volien, en certa manera, doncs, acabar de dominar el món. I després es va convertir, per la seva mort, doncs, diguéssim, gloriosa al camp de l'honor de l'exploració, doncs es va convertir una mica en un símbol. Inclús jo recordo doncs, de petit, de Boy Scout, que dintre de l'escoltisme ens formaven i un dels exemples, un dels ídols que es posava era l'exemple d'Scott com l'exemple d'abnegació, de superació de les dificultats i al final de sacrifici doncs, per un ideal.
Si et sembla, Joan, després en parlarem més del que va fer en Robert Falcon Scott, però abans escoltem una de les seves cartes, de les cartes que ella ens va deixar, precisament una carta que va deixar escrita dirigida cap al poble britànic, una carta que escoltarem ara mateix aquí a l'Obra Cartes, interpretada per cert per Joan Guinart, actor i director del grup de teatre del Centre Moral i Instructiu de Gràcia, i que sona així.
Les causes del desastre no són degudes a una organització defectuosa de l'expedició, sinó a la mala sort en tots els riscos que havien de córrer. Primer, la pèrdua dels ponis ocorreguda al març de 1911 em va obligar a sortir més tard del que havia decidit en un principi i a portar una quantitat de queviures menor de la prevista. Dos, el mal temps a l'anada, sobretot la llarga tempesta que patim en els 83 graus de latitud, va retardar la nostra marxa. 3. La neu tova a les regions inferiors de la glacera va fer encara més lent el nostre avanç. Amb energia, hem lluitat contra aquestes circumstàncies imprevistes i les hem vençut, però a costa dels nostres queviures de reserva. Les provisions, la roba i l'organització de la línia de dipòsits establerts sobre l'altiplà, així com tota la ruta del pol de 1.300 quilòmetres, han estat totalment satisfactòries. El nostre grup hauria tornat a la glacera Bedmore en bon estat i amb un bon suplement de queviures si no s'hagués produït el defalliment sorprenent d'Evans, el que creiem entre nosaltres que era el més resistent. En bon temps, la glacera Bedmore no és difícil de travessar, però al nostre retorn no vam tenir una sola jornada realment bona i la malaltia del nostre company va agreujar encara més la situació. Com ja he dit, ens aventurem en una regió glacera extremadament accidentada i en una caiguda. Edgar Evans va patir una commoció cerebral. Va morir de mort natural. La seva desaparició va deixar el nostre equip debilitat en el moment en què un hivern precoç queia sobre nosaltres. Però tot això no és res en comparació amb el que ens esperava a la barrera. Novament, afirmo que les disposicions preses per assegurar la nostra retirada eren òptimes i que ningú hauria pogut preveure en aquesta època de l'any les temperatures i l'estat de la neu que hi trobem. A l'altiplà, entre els 85 graus i 86 graus de latitud, vam tenir entre menys 28 i menys 34 graus centígrads, i en la barrera, a 82 graus de latitud i una altitud de 3.000 metres, la més baixa. Experimentem generalment menys 34 graus durant el dia i menys 44 durant la nit, amb un incessant vent en contra durant les marxes. Aquestes circumstàncies s'han produït d'improvís i el nostre fracàs és causa de l'arribada sobtada del mal temps, fenomen que sembla impossible de descobrir la causa. Cap ésser humà ha patit tant com nosaltres en aquest últim mes. Malgrat el fred i el vent, haurien passat si no hagués sobrevingut la malaltia d'un segon company, el capità Waits. Si no s'hagués disminuït inexplicablement el combustible contingut en els dipòsits i, en fi, sense aquest últim huracà. Ens hem detingut a 11 milles del dipòsit on esperàvem trobar els queviures necessaris per l'última part del viatge. Algú ha tingut pitjor sort que nosaltres abans? Ens hem detingut a 11 milles del camp Wine Tom, amb queviures per només 2 dies i combustible per un sol àpat. Des de fa 4 dies ens ha estat impossible sortir de la tenda. L'huracà bufa al nostre voltant. Estem febles. Tot just puc escriure. No obstant això, no lamento haver emprès aquesta expedició. En ella es demostra la resistència dels anglesos, el seu esperit solidari i prova de com sabem mirar la mort amb tant de valor, tant avui com ahir. Hem afrontat riscos, sabem per endavant que anàvem a córrer. Si les coses s'han tornat contra nosaltres, no ens hem de queixar, sinó a inclinar-nos davant la voluntat de la providència, resolts a fer tot el que puguem fins al final. M'agradaria tenir una història per explicar sobre la fortalesa, resistència i valor dels meus companys que remogués el cor de tots els anglesos. Aquestes maldestres notes i els nostres cossos morts la contaran. Robert Falcon Scott.
L'obra cartes, cartes úniques de personatges únics.
Doncs així sonava la veu de Robert Scott, de Robert Falcon Scott, interpretada per Joan Guinart, a qui hem de donar les gràcies, amb aquesta exitosa... Exitosa no, anava a dir exitosa, Joan, i no ho va ser.
Bé, l'expedició, no, la lectura sí que ha sigut aquesta realment molt ben interpretada, exacte. I moltes felicitats.
Amb aquesta expedició, deies, del Discovery, amb cinc sí. membres a sobre d'expedició, eh?
Sí, sí, sí. L'obsessió que hi havia en aquella època per conquerir el pol sud, el pol nord havia estat conquerit ja per un americà anteriorment, no sé bé llegir bé la geografia anglesa, però sembla que sonaria alguna cosa així com Piri. Llavors, aquest home havia... també amb una controvèrsia enorme, perquè el Pol Nord resulta que va arribar-hi ell primer, però després hi va haver una altra expedició, que és d'un tal Cook, que van dir que havien arribat abans. Em sembla que el Cook era un fracàs, que no es va arribar ni apropar a molts quilòmetres al Pol Nord, però bé, aquelles expedicions també tenien aquell caire romàntic, perquè arribava un, deia, he arribat al Pol Nord, i després arribava un altre, deia, no, jo sí que he arribat al Pol Nord, i allà no hi havia res teu, i jo he arribat tal dia, i llavors, i bé, aquestes coses, aquestes polèmiques, de quan una expedició d'aquelles sortia, i a més tenim en compte que podien passar-se un any, dos anys, que no se sabia res d'ells, no? I fins que no tornaven a aparèixer. Això li donava pues, una pàtina, no com ara, que van a la Lluna i des de la Lluna parlen i diuen, pues, mira, estic veient que la Terra està així o està... Bé, no, és un altre món, no? El món de les comunicacions, el de les poblacions ha avançat molt, pràcticament tenim tota la Terra coneguda, però avui en dia qualsevol persona, imagina't, des de l'Everest, des de dalt de l'Everest es truca per centre, per telèfon, i pots entrar en directe, i jo mateix hi he estat parlant des de l'estudi de televisió amb un senyor que en aquells moments estava dalt de l'Everest.
Clar, és que, Joan, això... ens hem de situar que era el 1912, eh?
Sí, 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 estem parlant d'una època de les comunicacions estaven pràcticament no com en temps dels romans, però gairebé com en temps dels romans, és a dir, els barcos a vapor anaven una mica més ràpids que no pas que quan anaven a rems i es podia assolir unes latituds que no es podien assolir antigament, però estem parlant d'unes comunicacions lentíssimes en aquells moments, no? I, evidentment, doncs, tenia aquesta pàtina. El cas de la cursa entre l'Scott i la Munsen era noruec...
Perquè hi havia rivalitat, pel Pol Sud, també.
Sí, hi havia rivalitat, i a més hi havia una mica allò... Sobretot, més que pels noruecs, aquest sentiment... Els noruecs feia 4 anys que s'havien separat de Suècia, vull dir que aquest sentiment patri no el tenien tan arrelat, o és el concepte nòrdic, és un concepte molt menys nacionalista... que el xovinista, potser, que el concepte més occidental, no? Uh-huh. I, bé, el cas dels anglesos sí que era realment un tema per restablir tots els exploradors que hi ha hagut des del... que algun dia podíem parlar-ne també dels exploradors del Livingstone i de tots aquests exploradors que també tenen algunes cartes meravelloses i que tenien sí que realment aquesta el fet de l'orgull patri, no? D'entre com els russos i els americans després en la seva carrera cap a la Lluna, que en Kennedy, quan va veure que els russos l'estaven guanyant per mà, doncs va abocar tot el cop a la carrera aeroespacial i, evidentment, van ser els primers que van col·locar un home a la Lluna, els americans.
Clar, perquè aquestes carreres, com la carrera espacial que ara ens comentaves, Joan, doncs sempre han tingut un objectiu. Quin era l'objectiu de descobrir el Pol Sud, d'anar a terres llunyanes i misterioses, que s'hi ve?
Bé, cada carrera ha tingut el seu objectiu, no? Però sobretot el del domini territorial. Hi havia el dintre dels tractats internacionals que el primer que arriba a un lloc i té un domini, no? Per tant, això era sobretot el del... Després hi van hagut aquests tractats de repartiment de les zones àrtiques on s'intenta, com el de la Lluna també existeix un tractat, de que ningú pot colonitzar directament i apropiar-se d'una zona de terreny, no? Però, sobretot, això, i evidentment, de domini, de glòria d'exploració, i evidentment l'altre, en la majoria de casos, tenia un interès comercial, com totes les expedicions que hi ha, també grandioses, de Magallanes, de totes les èpoques dels grans periples marítims, que l'exploració, el mateix Colom, les caravel·les de Colom, que no eren tot caravel·les, perquè la Santa Maria era una nau, i anar fins a les Índies, i tot era un interès al final econòmic.
Hi ha una de les altres històries dintre d'aquesta gran rivalitat que existia per les expedicions, i és la que comentaves, la d'Admundsen amb Scott, amb aquesta gran rivalitat que existia. I una altra gran rivalitat que existia era la de Shackleton. Shackleton era un dels altres aventurers o expedicionistes, en aquest cas anglès, com el mateix Robert Scott, i volia doncs arribar també a l'Antàrtida, per la qual cosa va demanar una certa ajuda a Robert Scott, i Robert Scott s'hi va negar. Van ser els mateixos noruecs que van haver d'ajudar a Shackleton. De fet, anys després, la figura de Scott ha estat molt en controvèrsia, de si havia d'haver anat a l'Antàrtida tan poc preparat, si va ser un error dels mateixos expedicionaris o no va ser un error de ningú i va ser una simple desgràcia. Coses que sí sabem, i gràcies a aquesta carta ho demostren, és que aguantàvem temperatures de fins a 44 graus sota zero. Com es podia aguantar això en aquella època, Joan?
Sí, tenint en compte que les fibres tèxtils no existien, vull dir, era tot fibra natural, era tot roba natural, i que realment estaven fets d'una altra manera. Jo crec que estaven fets de ferro colat, no? Eren unes persones amb una gran resistència, però sobretot els materials de l'època. Avui en dia tenim plàstics, que llavors no existien, tenim tota una sèrie de fibres artificials que en aquells moments no n'existia cap, és a dir, no, aquests derivats del petroli i tot això no existien, i realment ells s'ho feien. Els trineus, per exemple, doncs, esclar, fusta, part de metall, però res més. Era realment admirable, però no tan sols amb això, sinó l'exploració submarina. Jo tinc diversos amics submarinistes, i quan recorden doncs, temps passat, i quan parlo de temps passat, parlo de fa 50 anys, quan feien una immersió amb el tipus de material que ho feien, i realment te'n dones compte de que, bé, en aquells moments possiblement adoptàvem totes les mesures de seguretat que hi havia, però avui en dia doncs, un submarinista mitjanament conscient segurament et diu que nassos de submergir-se amb allò.
Robert Scott, a més, com dèiem, havia estat en controvèrsia, però sí, el que va patir va ser una de les tragèdies més grans de la història pel que fa a món de les expedicions. Què va passar?
Ell va arribar en un moment que arriba en exhaust.
Perquè ell ho narra, una mica, la
sí,
carta,
sí,
quan
ell
diu es van perdre els ponis...
És a dir, van perdent poc a poc, a cada vegada perden un llençol, i els hi falla pues, un puntal de l'expedició, una persona fortíssima, els hi fallen els animals, els hi fallen els materials, resulta que fan curt de tota una sèrie de queviures, de tota una sèrie d'elements que necessiten, i al final doncs, bé, és allò, la llei de Murphy, cada vegada que hi ha una cosa que no va, la següent també falla, i són tota una sèrie de errades en cadena que possiblement sobre el paper totes aquestes són previsibles, però tothom que hagi fet un mínim de muntanya, un mínim de... sap que una excursió plaera, una excursió doncs, tranquil·la per una zona, una muntanya mitja, i que realment no té de passar res, però el dia aquell que plou, hi ha la boira, el terra està doncs enfangat, i doncs, aquell passeig, realment allò que pot ser un passeig per les muntanyes del voltant de casa, es pot convertir autènticament en un calvari.
Doncs imaginem-nos, Joan, com deia ell, un viatge d'anada i tornada,
sí,
prop 38, de 2.000 quilòmetres.
De prop de 2.000 quilòmetres, a més, en un lloc que, a més, saps segur, no és que com aquell que està avui en dia, que està a la muntanya i que truca, bueno, amb els mòbils, avui en dia sabem on som, i a sobre saben on som nosaltres, vull dir que hi fem una trucada i ens tenen tots localitzats. Allà no hi ha equips d'emergència, no hi ha equips de rescat, no hi ha absolutament ningú, és a dir que tot ho has de fer tu, i evidentment, doncs, bé, comporta un risc i comporta un perill. L'expedició va començar a anar malament, i d'una cosa a l'altra, fins que al final, bé, només els hi va quedar doncs, d'esperar heroicament la mort, quin remei tenien, i evidentment doncs, l'expedició doncs, va ser un fracàs. Ells eren conscients de que tard o d'hora els trobarien, i eren conscients de que, evidentment, com a mínim, morien amb la màxima dignitat possible, no? I així ho van fer-ho, i després doncs, van ser magnificats per aquest mateix, jo no li diria nacionalisme, jo li diria chauvinisme, pràcticament, que ells mateixos invocaven, no? De que som els anglesos, som més forts. No som més forts els anglesos que els russos ni que els ventús. Vull dir, però bé, realment aquest xovinisme mateix els va exaltar com a màrtirs gairebé de la pàtria.
Una cosa que tu comentaves, Joan, i que sí que relata molt bé Robert Falcon Scott a la seva carta, és les morts que es van produint, no? De fet, aquesta primera mort del primer expedicionari va ser el dia del seu aniversari, de fet, que va sortir al campament dient, doncs, tardaré una mica en tornar, i mai més va tornar. tornar.
Mai més va tornar.
I no se'n va saber res
exacte,
més.
Exacte, exacte. Ve una manera de dir, doncs, jo no faig nosa i jo desapareixo i podeu aviam si podeu continuar el sacrifici moltes vegades d'una persona doncs, perquè el grup arribi a bon port i sacrificar-se i quedar-se allà. Realment tenim dintre del món de l'Himàlaia, per exemple, i els Alps, però sobretot a l'Himàlaia, en primeres exploracions, en expedicions a grans pics, tenim centenars de testimonis d'aquesta mena, però també tenim cosa que llavors no passava, que tot el món, tota la humanitat, pràcticament, recordem, per exemple, el que torno a citar, el Livingstone, no? Quan el Livingstone havia desaparegut i al final va l'Stanley i el troba allà a Uzizi i la humanitat torna a saber del doctor Livingstone que havia desaparegut i tota la humanitat es volca buscant aquell explorador que es havia perdut, avui en dia contrasta la insolidaritat que hi ha d'un moribund de passar doncs, dotzenes de muntanyencs pujant l'Everest i que realment aquell senyor que ha tingut un accident doncs, ha arribat a morir perquè la gent no ha renunciat a fer el cim abans que assistir a una persona que, doncs, que ha tingut aquell accident i que sabies que si no se l'assistia doncs, moriria segur amb aquelles alçades. Bé, contrasta, doncs, amb això, possiblement el seu ideal romàntic l'hauríem de copiar molt nosaltres, no només amb les ascensions i amb temes d'exploració o de muntanya, sinó en tots els temes de la vida.
Una altra de les coses que sí que li va donar temps a Robert Falcon Scott va ser d'escriure una segona carta, una carta de comiat a la seva dona i que ens interpreta així Joan Guinart.
La meva estimada esposa, estem en una situació molt difícil i tinc seriosos dubtes sobre si serem capaços de sortir-ne. Si em passés alguna cosa, m'agradaria que sabessis tot el que has significat per mi i quant meravellosos records m'acompanyen a l'hora de la meva partida. També vull que et consolis sabent que no he patit cap dany i que deixo aquest món sense complicacions i ple de salut i vigor. Estimada, no és fàcil escriure pel fred. Estem a 70 graus sota zero i la tenda és l'únic refugi. Saps que t'he estimat, que els meus pensaments han estat sempre amb tu i has de saber que per mi el pitjor d'aquesta situació és saber que no et tornaré a veure. Cal afrontar l'inevitable. Tu em vas animar a liderar aquesta expedició i sé que eres conscient del perill que comportava. Ho he fet bé, no creus? Que Déu et beneixi. Robert Falcon Scott.
L'Obre Cartes, un programa de cartes.
Doncs així sonava el comiat de Robert Scott a la seva dona, a Kathleen Scott, poc abans de morir. De fet, quan va morir, se'l van trobar dos dies després un altre grup d'expedicionaris anglesos, Joan.
Que anava amb socors ja de l'expedició, que ja es donava per perduda. Evidentment, amb això que ja que ha esmentat la dona, la Carlin era una escultora, una persona amb una cultura molt elevada, i es van conèixer pràcticament 3 anys abans de morir Scott. Ja eren tots dos grandets, vull dir, no eren jovenets, vull dir, l'Scott tenia 40 i tants anys ja quan va morir, per tant feia 4 o 5 anys com a molt que eren casats, tenien un fill, van tindre un fill, i ell era una escultora que havia treballat amb en Rodin i havia treballat amb mestres de molt prestigi. Llavors la dona, bé, jo m'imagino en aquest cas el patiment, no?, d'estar esperant les notícies confuses que arriben, que s'ha perdut l'expedició, i al final pues, la notícia fatal amb la
clar,
carta aquesta.
Anglaterra, Joan, no van saber de la seva mort fins que va arribar l'expedició a Anglaterra.
Sí, clar, és a dir, imaginem-se que ells marxen, després, bueno, se li envia una expedició, al final és que passen 4 o 5 anys, vull dir, del moment que ha marxat, i llavors que aquella persona, pues, que no sap si era viuda, en un principi tot va bé, ja tornarà, però al final es compliquen les coses, va una expedició d'allà, sembla que van arribant notícies confuses fins que al final arriba, pues, la notícia, en aquest cas la notícia fatal. El mateix que passa en les victòries, és a dir, la victòria, per exemple, del tornant altre cop al símil de l'Everest, pues, la pujada de l'Everest es va saber al cap de 2 dies, va ser el 29 de maig de 1953, i va saber-se, pues, l'1 o el 2 de juny es va començar a saber per tot el món. Avui en dia, si han fet cim, si fan cim de matinada, pues, a les 6 del matí, amb l'hora local, pues, potser no sé l'hora que deu ser aquí, però suposem que l'informatiu de les 8 del matí ja t'ho diuen.
Una cosa que sí queda clara és que procedia el mateix Robert Scott d'experiència militar, com bé deia Joan,
perquè
diu, en un moment donat d'aquesta carta de comiat, no sé si em quedaran forces per tornar, i ho diu exactament, ell n'és conscient, eh?
Sí, i a més ell, bueno, les fotos d'aquestes tipus d'expedicions, evidentment eren militars, o les auspiciava el National Geographic, o eren coses mixtes, perquè evidentment valien molts diners, i això no... com avui en dia, sense espònsor no es pot anar enlloc.
Com va acabar la història de la dona, Joan? Perquè la vida de la dona va continuar.
La dona crec que es va tornar a casar. Ell havia tingut ja... L'Escot no ho va tindre fàcil. Ja tenia altres pretenents de la dona. Vull dir que va tindre de competir amb altres personatges, no? Era una persona de societat, una persona encantadora i una persona que tenia molt carisma, no? I després crec diria jo que es va tornar a casar, però ara no m'atreviria a assegurar-ho per antena, és a dir, allò segueixes la vida de l'Escot, però la vida de la dona, tot i que t'interessa, no l'acabes de desbrinar.
Doncs avui...
Podem mirar-ho per una altra vegada.
Exacte, avui a l'Obra Cartes hem descobert un nou personatge com Robert Scott, tot un expedicionari. Joan Pallarès, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Una vegada em vas dir que no et digués savi, que et digués erudit. Així que moltes gràcies, erudit.
Molt bé, gràcies. Bé, deixeu-ho.
Fins la propera.
Envia'ns la teva carta per correu postal a l'adreça Comtes de Bell-lloc 6769 08014 de Barcelona.
Doncs fins aquí, aquest Obre Cartes avui, Joan, un Obre Cartes d'aquests que us agraden, eh?
Un Obre Cartes
gaudit,
molt
històric,
amb molt de fred, sobretot.
Ai, passat fred, eh? Hem passat fred tots.
Estàvem escoltant les cartes, aquí a l'estudi, i ens hem posat tots l'abric de cop.
Ja, jo ja hi vaig. bé, com sempre, un plaer, que esperem que us hagi agradat, doncs, aquest Obre Cartes d'avui. Això sí, com acabeu d'escoltar, ja sabeu que ens podeu fer arribar la vostra carta, el vostre suggeriment, la vostra consulta, el que sigui, aquí a l'Obre Cartes de Ràdio Estel. Res, dir-vos que fins la propera.
Fins la propera, Mercè.
L'Obre Cartes.
Un podcast de Ràdio Estel.